en carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Benvinguts de nou, estimats amics. El temps passa ràpid, però l'important és sentir que cada moment fos com el darrer. Avui els col·laboradors del programa venen amb moltes ganes de compartir una setmana més amb tots vosaltres. Comencem, doncs? A Espais Harmònics, amb Astrid Izquierdo, parlarem de l'essència dels espais de la casa. Com harmonitzar-los? La importància de la nostra alimentació, la fatiga crònica, com gestionar-la? Avui, amb Alf Mota. El bullying, una paraula que només enumerar-ne en genera ansietat. És l'espectador més responsable del que es pot arribar a imaginar? Avui en parlarem amb Joan Martínez, director de la Delegació Catalana de l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Com podem descriure la vergonya? Aquesta reacció tan freqüent que tenim tots en algun moment determinat de la nostra vida avui, a la secció de psiconeuroodontologia amb el doctor Christian Beller. En veu de dona parlarem amb Anna Soriano, psicòloga especialitzada en ecologia emocional, codirectora del Despertador, entitat que té la finalitat d'acompanyar en els processos d'autolideratge personal i professional. La mitja taronja, un mite? Avui, a Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera. Comencem. Estàs escoltant Viure des de l'essència. Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo. La nostra llar és el nostre temple, l'espai on és vital que ens sentim reconfortats i cuidats per l'energia que ens envolta avui. Parlarem de l'essència dels espais de casa nostra, no? Amb la nostra companya al programa, l'Astrid Izquierdo. Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Ai, la casa, el temple, aquest espai que és tan important que tinguem cuidat i que ens hi sentim còmodes i confortables, no?
Sí, jo vull parlar concretament del dormitori. Hem de tenir clar quina és la funció i quin és el tipus d'energia que ha de tenir el dormitori, no? El dormitori, la seva funció és de descans, d'intimitat, de repòs. Per tant, l'energia que hem de crear amb els complements que hi posem és l'energia yin, és l'energia més de tranquil·litat, repòs, per preparar el cos per descansar. Una energia yang, doncs, és per activar-nos.
Què n'hauria d'haver-hi en un dormitori?
A veure, tot allò que ens connecti amb el nostre món professional no ho hauríem de deixar passar de la porta.
Allò, posar una estora que digui prohibit passar qualsevol tema vinculat amb el treball, no?, i amb la professió. Ara és el moment de desconnectar.
Clar, és el nostre temple, el dormitori, és on ens hem de carregar. Tot allò, ordinadors, tablets, fins i tot telèfons. Hi ha gent que se'n va a dormir amb el telèfon al costat i endollat.
I aquí hi ha un altre tema que també en parlarem més endavant amb el Pere León, el geobiòleg. La importància d'anar amb molt de compte, no?, que posem connectat a la nostra tauleta de nit, no?
Clar, tots els aparells elèctrics és energia foc. Per tant, el que fan és activar-nos, a part d'emetre radiacions que ens desgasten. Per tant, això hauria de quedar fora del dormitori. És molt important tenir un bon capçal, a poder ser de fusta.
La importància de tenir capçal al llit, que moltes vegades no hi parem atenció, no. Però podríem dir que no ens sentim protegits si no tenim un capçal al llit?
El capçal de fusta ajuda a sentir-te més protegit, sí. No recomano el de metall, perquè els de barres metàl·lics, el que fan, el metall és un gran amplificador. Mm. Per tant, sempre recomanem el de fusta perquè dona assentament.
Quan dius que és un gran amplificador?
De qualsevol ones que puguin haver, i més en els pisos urbans. O sigui, no només està que tu desconnectis la teva xarxa, sinó que tens les dels veïns. Per tant, el metall ho rep tot i emet. És un amplificador. Per tant, molt millor capçal de fusta.
Mm? Colors blancs, colors neutres...
Colors neutres. El més important és poder-ho combinar, és a dir, uns tons neutres a les parets, un blanc trencat, fins i tot un to beix, és connectat amb l'element terra que et dona assentament.
Miralls podem tenir al dormitori?
No és el més adequat, perquè el mirall també és un gran dinamitzador. Per tant, si en tenim algun, primer, jo sempre recomano treure'l, però si no, el més important és que no reflexi quan estàs dormint, quan estàs...
Perquè no et deixaria descansar?
Bueno, és un... amplifica l'espai i dona més lluminositat, no és el més adequat.
I plantes? Podríem posar plantes al nostre dormitori? Ens ho recomanes?
Sí.
Com que a vegades parlen de que les plantes per descansar...
Però és molt poc, és a dir, el diòxid de carboni que emeten per la nit és molt poc, és com dormir amb la teva parella. Va. Vull dir, no, al contrari, els beneficis que porten són molt millors que el poc diòxid de carboni que poden...
Hi ha falses creences en aquest aspecte, és important, no?, que els nostres oients puguin anar prenent nota.
Clar.
Per poder crear-se el seu espai, el seu temple, amb la millor vibració possible.
Clar, la posició del llit és molt important. Saber detectar la zona de poder, que la zona de poder és la zona protegida, que tu puguis veure des del llit la porta d'entrada, la finestra, estar fora de la fuga energètica. Tot això et generarà més sensació de protecció.
Estan dient que tenir la porta d'entrada davant, que la puguem veure bé, ens genera seguretat?
Sí, perquè tu tens el control de l'espai. El tema és quan tens la porta molt enganxada al llit, que a vegades hi ha gent que te la trobes
dormint... S'ha de girar
dormint.
I no saps si et pot venir algú
clar,
pel darrere, puguem
clar.
Dir.
Llavors, si tu tens control de l'espai, de les obertures, això genera comoditat.
La importància també d'una llum càlida.
Les llums càlides, evidentment, evitar fluorescents, evitar la llum blanca i llums ambient... combinar això, els tons crus amb alguna planta i el foc, evitar-lo, com a molt la il·luminació ja és foc, per tant no posarem un vermell en una habitació.
El foc, quan dius foc també literalment espelmes sí que en podem posar.
Espelmes sí, i la il·luminació correspon a l'element foc, però sí que jo en una habitació de descans evitaria el vermell, que també és foc.
Exacte. Astrid Izquierdo, moltíssimes gràcies. Ja estem tots visualitzant el nostre dormitori i veient què és el que hem de canviar per a descansar una miqueta millor.
Molt bé.
Fins la propera setmana. De què ens parlaràs? A quin espai de la casa viatjarem?
A la cuina.
A la cuina.
Al motor.
Al motor,
el
molt
cor.
Foc també, no?
Al cor.
A la cuina s'hi cuinen moltes coses.
Moltes
i
coses.
I molt bones.
Sí, sí.
Fins la propera setmana.
Fins després. Adéu.
Gràcies.
Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo. Cuina terapèutica amb Alf Mota.
Alf Mota, què tal? Com estàs?
Hola.
Benvingut de nou.
Gràcies.
Avui ens parlàs de la síndrome de la fatiga crònica, no? Malauradament hi ha molta gent que li diagnostiquen aquest síndrome i realment és dur, no? És dur i a vegades pot costar que els altres et puguin entendre, no? Com ho podem enfocar? També ens parlàs d'un personatge, una persona molt interessant. Bueno, t'ho deixo tu, va.
L'enfoc que farem de la síndrome de fatiga crònica farem des de la perspectiva de la macrobiòtica i un dels exemples, una de les persones que és una referència amb aquest tant que va utilitzar l'alimentació, la filosofia de vida macrobiòtica per superar la fibromiàlgia crònica, que és una malaltia contra la diagnostiquen, diuen que és incurable. És la Maria Àngels Mestre. Uh-huh. Podeu buscar més informació a la seva web.
Mirem de portar-la al programa.
I tant. Jo crec que seria molt interessant tenir-la, perquè té un missatge molt important, perquè aquesta dona, mare, una professional, filla, neboda de metges, em sembla, com una família com molt relacionada amb la medicina convencional, li van diagnosticar la fibromialgia crònica, i després va tenir que buscar alternatives uh-huh. dintre de la medicina convencional i es va aconseguir, avui en dia ella afirma, si la coneixes personalment, Doràs, que és una persona que és asimptomàtica, diguem que ja no pateix el síndrome de la fatiga crònica gràcies a un canvi d'alimentació. Ella puntua molt el tema de l'alimentació, que és un tema molt important, perquè aquí estàs creant l'alimentació, però també una sèrie de d'eines, de camins que va buscar per superar aquesta malaltia que està classificada com incurable, no? I que, per desgràcia, està afectant molta gent.
Però quina meravella, no?, que puguem fer-ne difusió, de que la gent parli de la seva experiència, perquè, de fet, entre tots ens hem d'ajudar, no?
Per anar sí, i tant, perquè, clar, això és inspirador. Imagina't a l'oient que ens està sentint i que li van diagnosticar aquesta malaltia o altra malaltia incurable, no?, tachada d'incurable, i que diu, no, aquí tinc un referent, una persona que li va superar i, ja farà el seu camí. Però aquestes persones ens donen com energia, ens inspiren a fer aquests canvis, a prendre aquest camí per poder superar. Jo no crec que res no hi ha impossibles. És com hauríem de treure aquesta paraula...
Impossible, no? Tatxar-lo
per possible.
Fem-ho possible. Aquí el viure també fem difusió per fer-ho possible, per compartir, per ser conscients de que no es pot curar el cos sense curar l'ànima.
Exactament. No? I això és el gran missatge de la macrobiòtica, no? Moltes vegades les persones pensen que la macrobiòtica, la paraula se la traduïm, que ven del grec, macrobiòtica significa la gran vida conscient. Mai? Molta gent pensa que la macrobiòtica només és menjar determinats aliments en detriment dels altres. Òbviament, quan parlem d'una dieta macrobiòtica, estem parlant d'una dieta que és rica en diversos tipus de verdures, mai? En cereals integrals, en proteïnes vegetals, pot ser, a vegades, una miqueta de peix sempre salvatge, evitem aquest peix que és de piscifactoria, fruits secs, llavors, olis vegetals sempre de primera pressió en fred, algues marines, sal marina per condimentar, sense refinar, o sal de l'Himalaya, una sal que no estigui refinada, i altres aliments que complementen la dieta, com poden ser els fermentats vegetals, no? El miso, el tamari, el xucrut, la salsa de soja, etc. Aquests aliments, a part de fer un complement de la teva dieta, també t'ajuden a equilibrar la teva vida intestinal.
És curiós perquè també dius que la manera com cuinem els aliments i fins i tot com els tallem.
Exactament, perquè tot és energia. Com, fins i tot jo m'agrada treballar a les classes la posició corporal, la manera com tu estàs endavant de l'aliment, no? Mm-hmm. És el mateix que estiguis incurvat, que tinguis tensió als ombros, que quan estàs ben col·locat, amb el teu hara projectat... la teva posició ahí, com si anessis a fer un qigong o com si anessis a fer un ioga, i a partir d'aquí cuinar, no? Utilitzar la cuina com un espai d'oportunitats, que no és només... Ai, arribo a casa, faig el sopar, no sé què. Això no
funciona. Un rem. Fem les coses des de l'amor, Alf?
De l'amor, des de la tranquil·litat, des de la pau, des de la connexió amb un mateix, no? I aquest és el camí que ens ensenya la cuina macrobiòtica, que és una filosofia que es basa en el Tao, que és aquest camí de l'equilibri, no? Aquí podem buscar moltes interpretacions, no? I aquest equilibri què és? És un equilibri que no és tan sols un equilibri fisiològic, però també és un equilibri en tu, amb el teu entorn, vale? Amb la natura, un equilibri també emocional, un equilibri social i fins i tot un equilibri espiritual, no? Perquè jo quan parlo d'espiritualitat no parlo d'una religió o d'una sèrie de creences, parlo de com tu et sents en relació amb el tot.
Amb el tot, clar.
Amb el tot, no? Per això sí. També la paraula macro, no? Que fa referència al cosmos, no? Que tu ets una part del tot i el tot és part de tu, no?
Tots som un tot.
Tots estem connectats, no? Tot està connectat, no?
Alf Mota, no sé si vols fer alguna petita aportació, si no, alguna cosa
bueno,
més que vulguis...
Hi ha un tema de... Tornant al síndrome de la fatiga crònica, a mi, des de la perspectiva macropètica, em grita l'atenció la paraula fatiga. Mm. Vale? Com des del primer que agafo, descansar,
yeah.
Reflexionar, què és el que m'ha portat cap aquí, i després anar buscant on vas a trobar una energia que t'ajudi a superar això, i sense dubte a mirar la pàgina web de la Maria Àngels Mestre, que costarà de gran ajuda.
Mm. Sempre intentar ser observadors de la nostra pròpia vida.
Sí. Exacte.
Que dir-te que moltíssimes gràcies. Molta per estar una setmana més amb nosaltres, per fer caps i mànigues, que es diu, per estar aquí, gravant, i fent una estoneta en la teva agenda.
Pinzellades de cuina terapèutica que per mi també són molt interessants i m'ajuda molt a entendre l'alimentació no tan sols com una energia fisiològica, però també com una energia de benestar holístic.
Moltes gràcies, Alf.
Gràcies,
Gloria. Fins la propera setmana.
Fins la setmana vinent.
Aquí estarem esperant.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència.
L'entrevista.
El nostre convidat d'avui diu: no hi ha sort sense esforç. Avui al programa ens acompanya Joan Martínez. Ell és director de la Delegació Catalana de l'Associació Espanyola per la Prevenció d'Assetjament Escolar. Estem parlant del bullying. Una associació on acompanya, on dona informació, comparteix perquè els nens, a dia d'avui, es puguin sentir acompanyats. Joan Martínez, benvingut al Viure des de l'Essència.
Bon dia.
Molt contents de tenir-te avui aquí al programa. Era un tema que no havíem tocat i que hi havia necessitat i que inclús ens havien fet trucades demanant a veure si podíem donar informació, si podíem ajudar, no? Hi ha dades rellevants, no? Segons dades d'ensenyament, prop d'un 4% dels alumnes de secundària consideren que han patit episodis greus d'assetjament escolar, tant físic com psicològic, en els seus centres. També estem parlant de que els casos es varen disparar prop d'un 75%. O sigui, estem parlant de dades que realment esgarrifen quan fa molt temps que estem parlant d'aquests temes i sembla que no avancem. La pregunta és, no avancem?
Bé, molt bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-me a aquest programa. Crec que... Que bé, que aquesta entrevista ha de servir per conscienciar, per apropar el problema i per donar-nos compte de que realment estem parlant d'un cas, d'un problema real de salut a la nostra societat, amb els infants. No avancem. Jo la resposta seria molt escueta i molt sincera. No avancem. De fet, quan s'estan posant mitjans d'intervenció, d'ajuda, protocols, estem dient que s'estan fent coses, però estem igual o pitjor que fa 5 o 10 anys, la qüestió és que hem de fer un plantejament i un canvi de rumb perquè no està funcionant. Encara que estiguis actuant, el que estàs fent per ajudar o per actuar no és correcte, no funciona.
Aleshores, podem dir que s'hauran de fer, si volem resultats diferents, hem de fer les coses diferents, perquè realment no es noten canvis. En canvi, hi ha molts joves que estan patint situacions d'agressió, no? Sobretot també ara amb tot el tema del ciberassetjament. També estem entrant en aquest punt, no? Amb el tema de les tecnologies...
Sí, el ciberbullying potser és una part també molt complicada. Les nostres, bueno, la tecnologia, la modernitat ens porta cap a llocs també desconeguts. El bullying ha existit tota la vida. De fet, jo faré 44 anys aquest any i quan jo era petit, quan estava a escola, ja existia el bullying. Existia el bullying, existia les innocentades, o digue-li com vulguis, amb el tema de la mili, el servei militar. Existia, doncs, quan entraves a la universitat, el tema de l'armandat d'entrar-hi i et feien certes bromes. Si remuntem el primer cas de denúncia contra maltractament a una dona, el maltractament masclista va ser a l'any 92. Llavors, totes aquestes coses han existit sempre. El que passa és que la nostra societat avança cap a una millora i cap a una convivència entre la societat. Per tant, ha existit, Existirà, segurament sí, però el que hem d'intentar és reduir la xifra al màxim possible i sobretot vetllar per la seguretat i per la salut dels nostres infants. El ciberbullying fa 10 anys no existia perquè les xarxes socials no existien. Llavors, jo crec que té un agravant davant del bullying, i és que el bullying és una acció directa d'un o diversos individus, i pot ser físic, pot ser verbal, pot ser psicològic, però estàs veient a la persona que t'ho exerceix. El ciberbullying té un agravant, que és la intensitat i la constància o la periodicitat. És a dir, que es pot incrementar. Jo puc fer bullying cada 3 minuts a una persona i, en certa manera, creuen que de forma anònima. No és així. Qualsevol cosa que nosaltres fem a través de la xarxa social o a la red social o la web, això queda constància, queda constància sempre.
Davant d'una situació de bullying ens trobem amb un triangle. L'escenari ja és el següent, o sigui, un nen o una nena que entra en un rol d'agressor, un nen o una nena que entra en una situació de víctima i amb un espectador o una espectadora. Aleshores, si anem a l'agressor, la pregunta és, l'agressor ha estat primer víctima?
No necessàriament. Sí que és veritat que hi ha hagut casos en el que l'agressor, l'assetjador, ha sigut abans víctima d'assetjament escolar. El que sí que és evident, això són estudis que s'han fet i està demostrat, el que l'assetjador és una persona amb manca d'habilitats socials. És una persona que li té certes dificultats en temes de relacions socials.
Està demanant ajuda.
Està demanant ajuda o està exterioritzant aquella violència o aquella manca d'atenció que té o a l'àmbit escolar o a l'àmbit familiar. Moltes vegades a l'assetjador ens hem adonat que potser ve d'una violència familiar que s'està produint dintre del seu àmbit. I llavors això ho exterioritza amb un company de classe.
Joan, jo ara m'atreveixo i la mirada està posada normalment a l'agressor. Mm. Aleshores, podem canviar la mirada d'aquest triangle? Pot ser que el responsable sigui qui menys ens ho pensem? Si hi ha un agressor, hi ha una víctima i un espectador, podem demanar, sisplau, a l'espectador que sigui responsable del que està veient?
Evidentment.
I ho dic en majúscula.
Evidentment.
Perquè si no trobem resultats és perquè hem de canviar alguna cosa de tot això.
Clar. Clar. Mira, va haver-hi un psicòleg, no recordo el nom, que va dir que si incidim sobre un individu, canviarem aquell individu. Però si incidim sobre un grup, canviarem la nostra societat. A mi hi ha una frase que m'agrada molt, que és que si eduques a un nen no hauràs de castigar un adult. Llavors, si nosaltres conscienciem dintre d'un grup en el que està fent aquella persona s'ha de rebutjar, no s'ha d'aplaudir, no s'ha d'encoratjar, i hem de posar, diguéssim, límits, el grup no recolzarà l'acció negativa del líder negatiu, sinó que ràpidament detectarà aquella acció i reduirem els casos d'assetjament dintre de l'aula, dintre de l'àmbit educatiu.
Eh? Estem dient que l'espectador desperti, que l'espectador s'atreveixi a parlar.
Que sigui valent.
Que sigui valent.
Que sigui valent, sí, sí.
Tots som espectadors, doncs, eh?
Tots. Tots. N'hi ha observadors passius, observadors actius, n'hi ha persones que són possibles encoratjadors de l'assetjador, possibles pacificadors de la víctima, però tots tenim un rol en aquest joc.
Ens podem atrevir a dir que en som tan responsables els espectadors com l'agressor?
Totalment.
Aleshores, posem-hi consciència, sisplau.
Tothom. O sigui, aquí no és un tema de que dos nens s'estomaquen i com ens trobem molt sovint, bueno, això són coses de nens, està creant el seu caràcter, això ha passat sempre. No, estem equivocats. Estem totalment errats. Qui vulgui ser còmplice, ser coautor d'aquesta acció, que porti a la seva consciència de que realment pot ser està trencant la infància d'un nen o d'una nena.
Trencant a molts nivells.
A molts nivells. Estrès posttraumàtic, en el que 30 anys després podria desenvolupar, ara els últims estudis parlen d'ansietats, fibromiàlgies, estrès, depressions, etcètera.
I coses més greus.
Coses més greus.
No tocar-les, eh? Uh-huh. Com podem ajudar els nens, no els joves, si els pares no troben resposta a l'escola? Podríem, que ara entrarem també al tema de les escoles, que penso que també són, és una espectadora important que hi ha de posar consciència, no? Podem dir, i ho direm també al final del programa, algun telèfon, algun contacte, on els pares o mares que ens estiguin escoltant, que sàpiguen d'algú que ho pateix, o que ho pateixin a casa, com es poden sentir acompanyats? A quin telèfon poden trucar?
Bé, mira, crec, si mal no recordo, l'any 2016 va sortir a través del Ministeri d'Interior, van posar un telèfon de contacte que és gratuït, és el 900 018 018, i aquell telèfon, en principi, qualsevol persona que cregui que pugui estar patint assetjament, un familiar seu, o inclús que sigui un observador actiu, que vulgui ajudar algú altre, pot trucar aquell telèfon. Per exemple, la nostra associació, el que tenim és un pla nacional en el que ajudem a l'escola per fer una intervenció integral amb tots els individus de l'escola. Per tant, nosaltres el que intentem és implementar un pla nacional en el que treballem amb tots els agents implicats.
Aleshores, m'estàs dient que vosaltres aneu a les escoles a oferir aquest servei?
Bueno, doncs... normalment nosaltres no ho fem com a un tema de màrqueting, sinó que més aviat és a l'AMPA o la pròpia escola la que ens truca demanant. Però ja no ajuda, perquè si demanem ajuda, aleshores és una acció proactiva amb la que ja ha succeït el problema, sinó que com una prevenció. Les escoles avui dia, el tema del bullying, de l'assetjament, el tenen... és un tabú. Directament és un tabú. Jo crec que...
Embruta la imatge.
Sí, associen totalment el tema del bullying amb un tema de prestigi. I jo posaré un exemple, Glòria, que és el tema dels polls. És a dir, tenir polls en una escola no vol dir que hi hagi un prestigi de menys qualitat, sinó que existeix. És una realitat. Llavors... hi ha diversos estudis científics fets d'UNICEF, de Save the Children, d'Informes Cisneros, d'Iñaki Piñuel, en el qual parlen de diferents xifres. No? Estem parlant, jo m'agafo a la xifra d'un 23,6, és a dir, un de cada quatre nens pateix assetjament escolar. Per tant, no hi ha cap escola, a no ser que tingui menys de quatre nens, no hi ha cap escola que se salvi de tenir un cas d'assetjament. Sigui més greu o més lleu, sigui que l'hagin patit, que l'estiguin patint o que el patiran. Però és així, la realitat és aquesta.
Els pares haurien de demanar a l'escola, haurien, podríem dir, m'atreixo, exigir, per favor, que potser s'oblidin d'un extraescolar, però que pensin en el com acompanyar els joves des del punt emocional per poder realment sentir-se... feliços, no?, i sentir-se no oblidats, no?
Clar, fixa't, jo crec que la paraula exigir, sí que podríem exigir-lo, però més aviat proposar o bé alentar a l'escola que faci aquesta proposta, perquè més que un tema prestigi, jo crec que és un segell de qualitat. És a dir, quan jo vaig a fer una inscripció o miro a l'ideari d'aquella escola i dic, ostres, mira, aquesta escola treballa... per exemple, amb l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, tenen implementat el Pla Nacional en el qual els hi donen formació als professors, als pares, als nens, al tutor, als del menjador, a tots els agents implicats. Ostres, jo crec, clar que pot passar, però m'estan garantint que estan treballant de forma activa sobre el problema. Quan dius canviar-ho per una activitat extraescolar, és que és tan senzill... Com veure els casos, nosaltres hem tractat a la nostra associació més de 3.000 casos reals i cara a cara. Llavors, què succeeix? Que quan una mare et ve, ja té el problema i diu, mira, és que porto X diners gastats amb psicòlegs, amb el seu fill, que és víctima, i no hem acabat de solucionar-ho. Llavors, si tu quantifiques els diners que t'has gastat amb un professional que, evidentment, ja està tractant un problema d'un estrès posttraumàtic, imagina't, la inversió ha de ser mínima per treballar sobre la prevenció. A més, amb una garantia, i és que en comptes d'ajudar a un sol nen, estàs ajudant a tota una societat, a tot un col·lectiu. Per tant, crec que la idea, per on hem d'enfocar, jo crec que ha de ser aquí, no? Ha de ser... han intentat canviar totalment el rumb de les accions que s'estan fent.
Quin sistema d'actuació utilitzeu a les escoles, Joan? Com ho porteu a terme? Amb conferències, acompanyaments?
Sí, mira, nosaltres, la nostra associació ha canviat molt des de fa 8 anys que va néixer, ha canviat molt l'enfoque i el modus operandi, no? Però sí que és veritat que a dia d'avui el que fem, el primer que fem és passar un test en el que nosaltres creiem que és el més exhaustiu i el més complet, que és el test EBAE, test d'avaluació breve de l'acoso escolar, en el que et diu, et diu diverses lectures, diverses dades que nosaltres podem sortir des d'allà, no? Com la incidència que hi ha d'assetjament, la quantitat, la forma...
Com està...
Sí, l'índex, diguéssim, de qui ha patit assetjament de forma individual i de forma col·lectiva. A partir d'aquell test EBAE, nosaltres fem unes accions que són formatives per professors, per pares, i a l'aula, amb el tutor, dintre de lo que seria la... Per exemple, dintre de la classe, amb els nens i el tutor. Després es formen a dues persones que són observadors, se'ls explica que no són xivatos, sinó que són observadors i ajuden al...
Estem parlant d'un treball d'equip fantàstic, sí, superenriquidor, sí, sí. I una visió molt diferent a la que estem acostumats.
Sí. De fet, nosaltres som... Normalment, a tots els equips hi ha tres professionals de tres àrees que són complementàries i transversals. Hi ha un psicòleg, una psicòloga, en el nostre cas, la Cristina Valverde, que el que fa és un tema de psicoassertivitat, és a dir, se'ls explica als nens com han de ser assertius de forma psicològica, és a dir, que no han de mostrar-se ni de forma agressiva ni de forma passiva, però han de marcar els límits. Després hi ha una segona persona, que és el Diego Fernández, que treballa tota l'àrea d'expressió corporal, és a dir, que allò que dic verbalment ha d'acompanyar-me al meu cos, desinhibir el cos i parlar totalment amb una expressió lliure i amb un comportament que no em cohibeixi. I la meva àrea, que és l'àrea d'integritat física i l'àrea d'autoprotecció, que tota persona, per llei, és legítim de poder defensar-se i poder posar límits, a dir, no m'has de pegar, no m'has d'empantar, no m'has d'agafar això.
Que, per cert, comentaves que tu portes molts anys amb el món de les arts marcials,
sí,
de la defensa personal, i que venen les mares, Glòria, venen les mares i diuen com el meu fill es pot defensar, no?
Sí.
Davant de situacions violentes que es puguin trobar, no?
Sí. Mira, jo t'explicava abans jo vaig començar amb 17 anys a impartir classe. Llavors, clar, a mi em portaven les mares als nens i em deien, mira, Joan, que vull que el nen faci karate perquè aprengui a defensar-se al col·le. Jo aquell... Llavors no tenia la capacitat ni l'experiència per entendre allò, no? Jo li ensenyava les arts marcials com a mi m'havien ensenyat. Però ara mateix, a dia d'avui, l'enfoc és totalment diferent. És a dir, anem a ensenyar l'individu a tenir habilitats socials, a tenir una autoestima, a tenir una seguretat...
D'una manera molt més holística.
Molt més global, molt més... per integrar-se i no haver de defensar-se. És a dir, les arts marcials han de servir perquè has d'entrenar tota la vida per no haver-les d'utilitzar mai. Aquesta seria la definició.
Has tingut alguna vegada la necessitat, la sensació, el que no podies més de tirar la tovallola? Perquè suposo que hi ha dies de tot, no? I a vegades dic, no puc més, no en tinc res, estic desmoralitzat.
Moltes vegades, Glòria, moltes vegades, perquè pensa que, malauradament, aquesta tasca que fem, perquè no és una feina, a més, nosaltres és una associació no governamental sense ànim de lucre.
Ho fem, molt important.
Sí, ho fem totalment de forma altruista, és a dir, jo tinc la meva feina, jo tinc un gimnàs amb el que em dedico plenament tot el dia, i això ho faig fora d'hores, etc. Llavors, la sensació de llançar la tovallola, sempre, perquè pensa que quan tu em truques és per demanar-me ajuda. I quan m'expliques el cas, és un cas que normalment... En el millor dels casos, és un cas recent que té solució ràpida. Però en el pitjor dels casos, són persones, com m'ha passat alguna vegada, que portaven 8 anys patint assetjament escolar.
Aleshores, una sensació d'impotència molt important.
Totalment, totalment.
Important d'estar aquí, a la ràdio, fent una difusió, dient que la gent ha de canviar la mirada. Els espectadors som els primers responsables davant d'una situació d'assetjament. No vol dir que hem de ser reactius, però sí posar-hi consciència i començar a posar mesura. Perquè fa molts anys que estem parlant del bullying i estem molt igual. Per favor, estimats oients, acompanyem-nos.
Sí, sí. Hem de tenir consciència plena de que el problema és real i que ens pot passar a tothom,
Exacte.
Que ningú està exempt.
Et sembla, Joan, fem un viatge pel sentit, ja estem arribant al final del programa.
Molt bé.
Si jo et dic una mirada.
Al futur.
Una veu.
D'alè, d'ànims.
Una frase que t'ajuda en aquestes situacions per tirar endavant.
Ens en sortirem.
Un tacte.
Una abraçada.
Un llibre a recomanar.
Terror en les aules.
Una pel·lícula que puguis dir als nostres oients que sigui alentadora, aquesta situació.
Una pel·lícula... Si ha de ser alentadora... ostres...
O una que t'inspiri.
Una pel·lícula... Jo et diria Cobardes, la de Juan Cruz i José Corbacho, perquè crec que és una pel·lícula que parla del cas totalment real de l'assetjament. Des d'un punt de vista, a més, que ens deixarà no indiferents. No ens deixarà indiferents.
Recomanable.
Sí.
Què és per tu viure des de l'essència, Joan?
Li traiem l'essència i és viure. O sigui, viure des de l'essència és viure, és estar aquí, ara, i tocant de peus a terra. I crec que les persones som això, som també el que fem. També el que fem.
Creem el futur amb aquest present que estem vivint ara? És important posar-hi aquesta consciència?
Totalment, sí, sí.
Doncs a crear un futur amb moltíssima força, moltíssim acompanyament. Esperem que aquesta entrevista hagi estat esperançadora, que la gent li hagi arribat, li digui al veí, li digui a l'amic, escolta, recorda que hi ha aquesta línia, no? Aquesta línia oberta, que és un camí molt ampli per poder anar-nos allunyant cada vegada més del bullying. Moltes gràcies, Joan Martínez.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Deixem-nos ajudar amb la psiconeurodontologia. Doctor Christian Beyer.
Estimats oients del Viure, una setmana més de nou amb el doctor Christian Beyer. Què tal, com està?
Muy bien, gracias.
Avui parlarem de la vergonya, no? De com podem descriure aquesta reacció tan freqüent de l'humà, no? Que de cop ens posem vermells i no sabem què passa.
La primera descripció de la honte...
La primera descripció de la vergonya...
És el que anomenem una descripció física.
És allò que anomenem una descripció física.
Perquè la honte...
Perquè la vergonya...
És un sentiment elaborat per el cervell...
Que és un sentiment elaborat pel cervell...
Per el mental...
Pel mental...
Va agir sur le corps.
Accionarà en el cos...
Com tot sentiment que s'elabora en notre tête.
Com tot sentiment que s'elabora en el nostre cap.
Et pour détecter la honte...
I per detectar la vergonya...
On observe le comportement.
Observem el comportament.
La persona va baisser la tête...
La persona baixarà el cap...
En fermant les yeux.
I tancarà els ulls.
O bien mettre sa main sur le front.
O bé es posarà la mà en el front.
O sur sa bouche.
O a la boca.
Et surtout, il va y avoir une augmentation de température.
I sobretot hi haurà un augment de la temperatura.
Et les gens vont rougir.
I la gent es posarà vermella.
Ça, c'est la description physique.
Això és la descripció física.
À l'intérieur de la tête.
A l'interior del cap.
Le sentiment de honte s'élabore.
El sentiment de vergonya s'elabora.
Sur un... Une comparaison d'images.
Sota una comparació d'imatges.
L'image de moi.
La imatge de mi.
Avant un acte.
Abans d'un acte.
Qui était l'image de quelqu'un qui veut le bien.
Que era la imatge d'algú que valia.
Et
estava
après,
bé.
Et
I després.
Après l'acte.
Després de l'acte.
L'image que j'ai de moi.
La imatge que tinc de mi.
Parce que l'acte est jugé mal.
Com que l'acte està jutjat com malament.
J'ai l'image de quelqu'un de mal.
Tinc la imatge d'algú mal.
Que je suis.
Que jo sóc.
Et la comparaison des deux images.
I la comparació de les dues imatges
provoca el ressenti de honte.
Provoca el ressentir de vergonya.
A quines persones els resulta més complicat allunyar-se d'aquesta reacció, doctor?
La psiconeurodontologie.
La psiconeurodontologia.
Nous désigne une dent.
Ens designa una dent.
La dent de sagesse inférieure.
El queixal del seny inferior.
Et quand elle est incluse horizontalement.
I quan està incluït horitzontalement.
Elle exprime la mémoire transgénérationnelle.
Ens expressa la memòria transgeneracional.
La plus profonde.
La més profunda.
Et la plus puissante.
I la més potent.
Pour déclencher la honte dans la vie d'un individu.
Per desencadenar la vergonya en la vida d'un individu.
C'est l'histoire de la fille mère.
Que és la història de la mare soltera.
Dans la généalogie.
En la genealogia.
Au-dessus de nous.
Per sobre de nosaltres.
Il y a une jeune fille.
Hi ha una joveneta
de 16 ans.
De 16 anys.
À peu près.
Més o menys.
Moins ou plus.
Més o menys.
Mais surtout elle n'était pas mariée.
Però sobretot que no estava casada.
Et un jour elle est enceinte.
I un dia està embarassada.
Et elle nous exprime parfaitement cette histoire.
I ens expressa perfectament aquesta història.
Elle avait une image bien d'elle-même.
Ella tenia una imatge bona d'ella mateixa.
Et surtout dans les yeux de son père.
I sobretot sota la mirada del seu pare.
Et elle voulait la vie.
I volia la vida.
Elle voulait vivre.
Volia viure.
Et elle fait un acte.
I fa un acte.
Qui s'appelle faire l'amour.
Que es diu fer l'amor.
Et après cet acte.
I després d'aquest acte.
Elle est enceinte.
Està embarassada.
Et dans les yeux de son père.
I sota els ulls del seu pare.
Elle voit.
Veu.
Le mal qu'elle est.
El mal que ella és.
Et ceci donne la honte.
I això ens dona la vergonya.
Interessant. Existeix algun remei en relació a la vergonya, doctor?
Oui, pour sortir de la honte.
Sí, per sortir de la vergonya.
Il faut bien comprendre que si ceci vient du jugement.
Es té que comprendre bé que si això prové del jutjament.
Déjà arrêter de se juger.
Parar de jutjar-se.
Arrêter de classer la vie.
Parar ja de classificar la vida
en gestes qui sont bien.
En gestos que estan bé.
Et gestes qui sont mal.
I gestos que estan malament.
Et puis arrêter de dire.
I després parar-se de dir.
Parce que mon geste a été mal.
Com que el meu gest ha estat malament.
Je suis mal.
Jo sóc dolent.
Et avoir recours à ce remède merveilleux.
I recórrer a aquell remei meravellós.
Qu'on appelle le pardon.
Que anomenem el perdó.
Et bien sûr.
I clar.
Espérer que l'autre me pardonne.
Esperar que l'altre em perdoni.
Ce qui voudra dire qu'il ne souffre plus.
Allò que voldria dir que ja no sofreix més.
De l'écho de mon acte.
De l'écho del meu acte.
Que je sais.
Que jo sé.
Avoir émis.
Que he emès.
Dans mon idée du bien.
En la meva idea del bé.
Et puis.
I després.
De savoir se pardonner.
Saber-se perdonar.
Ce qui est toujours le plus difficile.
Que és sempre el més difícil.
Et les gens attendent que l'autre nous pardonne.
I la gent va esperant que l'altre ens perdoni.
Mais il y a des manifestés biologiques.
Però hi ha manifestacions biològiques.
Qui nous expriment clairement.
Que ens expressen clarament.
Que l'individu lui-même.
Que l'individu per ell mateix.
Ne sait pas pardonner.
No s'ha perdonat.
El perdó és un gran transmutador.
Sí, sí. Et par rapport au pardon.
Sí, i en relació al perdó.
Il y a pour moi une grande différence.
Hi ha per mi una gran diferència.
Entre l'ego qui pardonne à l'autre.
Entre l'ego que perdona l'altre.
Qui est nécessaire.
Que és necessari.
Pour un calme social.
Per calmar-nos socialment.
Ou un calme de couple.
O tenir una calma de parella.
Et un autre pardon.
I un altre perdó.
Qui n'est pas celui que je me donne.
Que no és aquell que jo em dono.
Qui est un pardon qui se donne à soi-même.
Sinó que és un perdó que es dona per ell mateix.
C'est quelque chose qui nous arrive.
És una cosa que ens succeeix.
Qui va effacer.
I que borrarà.
La trace émotionnelle du vécu.
La marca emocional de la vivència.
Qui ne change pas le passé.
Que no canvia el passat.
Mais qui ouvre le futur.
Sinó que obre el futur.
Anem des del perdó i des del sentir. Moltíssimes gràcies, doctor Christian Beller. Moltíssimes gràcies, Irene R. Fins la propera setmana.
Gràcies.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Avui tenim a l'altre costat del telèfon a Anna Soriano. Ella és llicenciada en psicologia, diplomada en educació social i màster en ecologia emocional. Anna Soriano, benvinguda al programa. Com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt contenta de participar-hi.
Participar, home, nosaltres contents de tenir-te, aquest gran projecte. Ets directora del Despertador, no? Et diu molt el despertar, la importància de despertar dins nostra aquella part per poder connectar amb el qui realment som.
Uh-huh. Exacte, aquesta és la idea del nostre projecte. Uh-huh.
Podríem dir també el fet de sortir d'aquesta caixa de confort, no? Que a vegades de manera conscient o inconscient estem posats.
Sí, de fet, el despertador, a la nostra entitat, té l'objectiu justament d'acompanyar que cadascú de nosaltres ens sentim protagonistes de la nostra vida, no? Una mica no ser espectadors, sinó ser el personatge principal, fomentant l'autolideratge, la gestió de les nostres emocions, també el com desenvolupem competències. Una mica estem enfocats en acompanyar en aquest camí a la persona en tots els seus diferents àmbits de la vida.
Home, ho has dit molt clar. No ser els propis protagonistes de la nostra vida ens ho hem de permetre, per favor, no?
Sí, sí, i tant, ens hem donat aquest permís, i tant.
Potenciar els nostres talents, poder-nos proporcionar el nostre propi benestar.
Uh-huh. Nosaltres som els principals responsables també, exacte, del nostre benestar.
Parles de que l'art, parles de l'art de viure. Realment, viure és un art, Anna? Què els diries als nostres oients en relació a aquest acompanyament?
Doncs sí, jo crec que una cosa és sobreviure i l'altra és viure en art. Serien com dos nivells, no?, en què podem relacionar-nos amb la vida. Sobreviure, doncs, és el anar fent, i el viure en art és agafar aquestes regnes i prendre decisions en cada moment, no? I això també suposa, doncs, això, ser valent en alguns casos.
A ser valent i a treure'ns, com tu dius, la pedra de la sabata, no? Que a vegades...
Exacte, exacte. Com anar sense la pedra de la sabata, no? És a dir, bueno, anar trepitjant fort en cada una de les decisions i els àmbits que podem anar, això, prenent aquestes decisions.
Com ho podem fer per deixar de controlar, no? Perquè, clar, estem parlant d'aquesta manera, els nostres oients seguríssim que els hi ressona moltíssim, però els hi podem donar alguna eina perquè després diguin el que ha dit l'Anna del despertador realment m'està ajudant a poder fer un petit canvi a la meva vida?
Doncs mira, una mica una línia que nosaltres apostem molt és justament donar-nos compte de sortir del carril de l'autoexigència, no? Molts cops tenim aquest nivell d'autoexigència que ens proposem nosaltres mateixos, que fa que no gaudim de les petites coses. Nosaltres, des del despertador, el que apostem és passar d'aquest carril de l'autoexigència a passar un carril de l'aprenentatge, no? Un carril en què tinguem un diàleg molt més amable amb nosaltres mateixos. Perdó. Justament que siguem el millor amic de nosaltres mateixos, això ens facilitarà molt el poder gaudir molt més de cada petit moment, per exemple.
No jutjar-nos tant.
No jutjar-nos. No jutjar-nos i acceptar els errors com a part del camí de l'aprenentatge, també. Que a vegades ens fa por avançar per no equivocar-nos i molts cops és justament des de l'experiència quan podem créixer més nosaltres mateixos.
Quin és el teu imprescindible en aquest kit emocional, Anna Soriano?
El meu imprescindible seria trobar aquesta coherència en un mateix, no? El poder connectar amb la nostra pròpia harmonia i autenticitat, no? Sentir que el que jo penso, sento i faig està en la mateixa direcció. A mi això em dona, és com una petita brújula interior que em dona pau, aquest diàleg intern, el sentir-me coherent amb mi mateixa.
Posar la mà sobre de la nostra brúixola interna.
Sí, sí, sí. Allà tenim moltes certeses i a vegades no ens les escoltem com les hauríem d'escoltar.
Anna Soriano, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí en Veu de Dona. Podríem dir que per tu viure des de l'essència és des de la coherència?
Des de la coherència, exacte, i des de la humilitat també. De ganes d'aprendre, sempre.
Cada dia estem aprenent. Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon dia, molt agraïts que hagis connectat avui amb nosaltres i estic segura que ens veurem un dia aquí a l'estudi de gravació.
Perfecte, Glòria, encantada, estaré encantada de venir. Que tinga molt bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia. Fins
molt
aviat,
bon dia.
Anna.
Adéu.
Bioneuroemoció, una manera de viure, per Enric Corbera.
Estimats amics, avui aquí de nou amb l'Enric Corbera. Què tal? Com estàs, Enric?
Molt bé, Glòria. Aquí, com sempre.
Com sempre. Avui parlarem d'això tan... no sé si és un mite, no?, o una creença cultural, la mitja taronja, no?, aquest príncep blau que tots esperem trobar algun dia de la nostra vida.
Bueno, sí que, d'alguna forma, és un arquetip. Un arquetip és un constructe que està al nostre inconscient, és universal, que és buscar aquesta, com una necessitat existencial de que jo no estic complert, no? Bueno, de fet, és una enganyifa de que sí que som uns éssers complets, però com que vivim amb la dualitat i estem dividits entre el positiu i el negatiu, òbviament el gènere, anem a dir, positiu, buscarà complementar-se amb el que és el gènere, el que és negatiu, no? O masculí, femení, etcètera, etcètera. I això es projecta en un arquetip de trobar, doncs, aquella persona que, bueno, ideal, que en té que complementar la meva vida, no? I s'idealitza, no? Però el príncep blau no té que ser... El príncep blau porta unes expectatives, que aquí està l'error. en realitat la teva mitja taronja, la persona que complementa el que està fent, és mostrar-te aquella part que tu tens que reconèixer en tu, però envers l'altre i amb un aspecte, anem a dir, de complementari.
Podríem dir aquella part que ens hem de treballar de nosaltres mateixos.
Més que treballar, prendre'ns consciència. No? Nosaltres som certs complets, que ens estem projectant en una dualitat. No? És com que de l'1 esdevé el 2. Però aquest 2, en definitiva, el trobaràs, però és que no és que sigui algú separat de tu, sinó que també forma de tu. De la mateixa manera que l'altra persona amb tu també és el mateix. No? O sigui, ens acabem sempre trobant.
Podríem dir que primer ens hem d'enamorar de nosaltres mateixos, ens hem d'estimar, abraçar, abans de trobar parella.
Molt bé, Glòria. De fet, sempre ho dic, que dic, tu no pots enamorar-te mai d'un altre si no estàs enamorat de tu. Que es pot transmetre que si tu no estàs en pau amb tu mateix i tu no et sents com un ser de poder i ple, pues sempre estaràs projectant carència i necessitat, i és el que t'acabaràs trobant, carència i necessitat.
Aleshores, recomanaríem el fet d'observar-nos, posar consciència, que és el que busquem a l'altre i potser és el que ens hem de...
Sí.
Abraçar nostre?
Sí, de fet, establim relacions especials, no? Amb la creença de que algú, hi ha algú que complementarà allò que a mi em falta. I això és un principi de carència, que no és pas veritat. Nosaltres som abundància per ser, o sigui, per naturalesa som abundants. Repeteixo, ens projectem i el que projectem és el que està en el nostre inconscient i que no som conscients,
valga la redundància, sí.
Doncs, però quan... I l'altre ho veus, no? Aleshores, amb l'altre et sents complet, no? I mentre prenguis consciència d'això, perfecte. Ara, si amb l'altre només segueixes projectant i segueixes creient que l'altre complementa tu, però amb un sentit de si no hi és, jo em quedo amb la solitud, després ens estem enganyant.
Aquí és quan aleshores entrem en desequilibri,
exacte,
podríem dir.
Exacte, així és.
Recomanem als nostres oients que s'abracin, que es mirin, que s'acceptin.
Sobretot.
I que sobretot pensin que són sers complets.
Sí, i que sempre ens reconeixem envers el que tenim a davant.
Doncs deixem aquest missatge de que són persones absolutament completes, que tot és dins nostre i que es tracta d'aprendre i posar-hi consciència.
Exacte. Sí, sí.
Enric, fins la propera setmana.
Gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
I això és tot per avui, estimats amics. En relació, però, a la conversa mantinguda avui amb Joan Martínez, director de la Delegació Catalana d'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, el bullying, m'agradaria recordar-los una frase que diu el següent. Recordem que ningú no ens pot fer sentir inferior sense el nostre consentiment. Paraules d'Eleanor Roosevelt. Fins la propera setmana.
Ràdio Estel. Per molts anys, princesa, ens fem vells.
Estimat
i ens acostumem
jo, hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables en una vida.
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-te.
L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Sense pressa.